recordeu, amb els decrets anticrisi, amb els decrets òmnibus, una sessió en marxa del Congrés, hi havia entrades i sortides de Míriam Nogueras, avui de Teresa Jordà, de Bolaños, en fi, tot plegat a l'últim moment, negociacions molt dures que ara sabem que han acabat o sense acord, més ben dit, no?, en una espècie de mig acord entre els socialistes i Esquerra, però Junts pel seu compte, i unes negociacions que aniran a més els propers dies, perquè això no és tan ni molt més ni molt menys encarat, i queden alguns tràmits importants en els quals tots s'hauran de posar d'acord si volen que aquesta llei d'amnistia tiri endavant.
Tu que t'has pogut mirar una mica més a fons a aquests textos, a les esmenes, Arnau, comencem per aquesta que han presentat conjuntament el PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu i el BNG. Què diries que és el més destacat que presenten en aquestes esmenes?
Clar, és que ara ho dèieu vosaltres a la taula, crec que era la Susana, que són unes esmenes molt tècniques pel que fa a aquestes dels socialistes, Sumar, Esquerra, Bildu i el BNG. Són sobretot tècniques per blindar algunes parts de la llei, per blindar l'aplicació d'aquesta llei, per aconseguir que el dia 1 que s'apliqui aquesta llei ja no hi hagi possibles jutges que intentin, amb algunes qüestions prejudicials, embarrancar una mica més l'aplicació d'aquesta llei. Si et fixes en la lletra petita, són en la justificació sempre surt qüestions tècniques, qüestions per blindar aquesta aplicació de la llei, i per tant, pel que fa a aquestes dels socialistes i companyia, jo ho resumiria en això, qüestions tècniques per blindar la llei.
Val, aquesta part aclarida. Després tenim el text que ha presentat Junts, que en què es diferencia, bàsicament, del que han presentat conjuntament la resta de partits?
Mira, si em preguntes en què es diferencia, d'entrada el que et diré és que ells sí que van a la seva. Això és un fet, perquè són els únics que no acorden cap dels punts o cap de les esmenes dins d'aquest bloc d'investidura, per tant, no han pactat res de res, i si em preguntes què és el que es diferencien, d'entrada és això, que van a la seva. Com a mínim de cara a l'aparador, perquè veiem que hi ha alguns punts en comú entre uns i altres, per exemple, en el tema dels delictes de terrorisme. Junts, però també Esquerra, volen que aquests delictes de terrorisme, relacionats sempre amb el procés, s'incloguin en l'amnistia. Això, com dèiem, és proposta d'Esquerra i també de Junts. És veritat que els dos ho plantegen de forma diferent, perquè ni en això s'han posat d'acord, tot i que en el fons sigui el mateix. I què passa? Que aquí s'hi juguen les garrofes, ho dèieu ara, Tsunami Democràtic, els CDRs, els de l'Operació Judes, també especialment Carles Puigdemont i Marta Rovira, perquè recordem que l'Audiència Nacional els persegueix per terrorisme, i per tant aquest punt dels delictes de terrorisme és important encarrilar-los. Junts i Esquerra ho demanen perquè així l'amnistia, demanen ells, esborri els delictes de terrorisme relacionats sempre, això sí, amb el procés. Però hi ha més coses que, si vols, repassem.
Sí, 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 endavant, tu mateix.
Continuem junts, que demana, això és, també és interessant, demana que les multes relacionades amb el procés es tornin. És a dir, això són molts calés en joc. Per exemple, són milions d'euros en el cas del 9N. Doncs bé, Junts i Esquerra, d'una manera més tangencial, demanen que aquestes multes es tornin als afectats que ja les haurien pagat. En el cas de Junts, també avança el termini de l'amnistia. Diu que en comptes de l'1 de gener del 2012, quan ho situava fins ara, ho volen avançar ara el 1 de novembre del 2011. Diuen que això també és per blindar la gestió del 9N. A més, Junts afegeix el lawfare. Hi ha una disposició addicional que també garanteix, en principi, aquesta immediata aplicació de l'amnistia. Per tant, jo, per resumir-ho a grans trets, Junts diria que insisteix en això del terrorisme, avança el termini de l'amnistia i demana que es retornin les multes als afectats per el procés.
I després hi ha Esquerra, que a banda d'aquest text, que sí que han pactat una part de les esmenes amb la resta de grups, n'ha presentat una altra, però per separat, no, Arnau?
Sí, més enllà d'això, del terrorisme, més enllà de la part de les multes, que són molt tangencials, jo diria que són també quatre aplicacions o quatre esmenes tècniques que sobretot el que fan és jo diria, guanyar temps per tenir tot el ventall d'opcions sobre la taula, per posar diferents opcions, tant amb els socialistes com Junts, sobre la taula, i d'aquesta manera, quan d'aquí a un temps s'acabi el termini per les esmenes, o s'acabi el termini per negociar les esmenes, acabin escollint la que els hi va millor a uns i altres. Per tant, el meu plantejament, a veure què en pensen els tertulians, és que han posat sobre la taula totes les cartes i a partir d'aquí aniran triant, si es posen d'acord, aniran triant quina és la que millor legalment els hi encaixa.
És a dir, com més possibilitats hi hagi sobre la taula, després clar, hi haurà més opcions de negociar i de poder-ne treure algunes i que se'n quedin unes altres.
Exacte, avui a les 6 s'acaba un termini per plantejar alternatives al text, les han plantejat totes o gairebé totes, i a partir d'aquí farem de tastar ulletes i agafarem les que millors ens vagin, si això, des del punt de vista dels partits independentistes i del punt de vista dels socialistes, sempre i quan hi hagi com a mínim una espècie d'acord. Ja no dic arribar al 100% de l'acord, però s'hauran de posar d'acord per intentar treure els vots suficients. Recordem que ara ni Junts es pot despenjar ni Esquerra es pot despenjar, cap dels partits del bloc de la investidura es pot despenjar.
I esteu d'acord amb això que apunta l'Arnau, de totes aquestes d'oferir com més possibilitats millor per després poder negociar?
Sí, tot i que en principi el PSOE ja entenc, Arnau, que ha deixat clar que l'opció del terrorisme ell no la compra, per tant...
Clar. Mira, ho devíem ara fa una estona amb els companys. És una línia vermella que sempre ha plantejat els socialistes. Algú em deia que no era ben bé una línia vermella, que arrufava el nas, que era un punt d'encallar-se, no? Sempre ha estat un punt d'encallar-se en les negociacions, això del terrorisme, però clar, veurem fins a quin punt Junts i Esquerra baixen del burro o no en aquest cas, perquè han sigut molt clars i perquè s'hi juguen les garrofes, entre d'altres, Carles Puigdemont i Marta Rovira. Per tant, home, és un punt calent, jo diria.
I perdona, ara que repassàveu noms, Arnau, Laura Borràs entraria també en algun d'aquests punts plantejats per Junts?
Mira, és un dels que m'he deixat. Un dels punts de Junts és una disposició addicional o un altre punt on s'hi afegeix el lawfare, aquesta guerra bruta dels jutges que Junts considera que hi ha hagut. Ho afegeix sense la paraula lawfare, descriu el que és el lawfare, la guerra bruta dels jutges, i inclou aquesta opció. Insistim, això falta que els socialistes i tots plegats ho acceptin, però sí que Junts hi afegeix aquesta opció en què, sí, es podria incloure Laura Borràs.
Josep Manel.
Vàries coses, a veure, no sé si l'Arnau també potser ens pot aclarir alguna, però clar, a mi em genera molts dubtes. Primer, mira, el tema de l'oferta és un concepte absolutament subjectiu des del punt de vista jurídic que no es pot incloure en una llei perquè no se sap exactament què inclouria, no? I per tant no sé si l'esmena per una addicional va per aquí, jo no sé com concretar-ho. Després, jo quasi faria un pronòstic, però jo crec que si s'inclou dintre l'amnistia els casos de terrorisme, en comptes d'intentar evitar que es qualifiqui com a terrorisme actes que potser no ho eren, jo crec que això ho tombarà el Tribunal Constitucional. És un pronòstic i crec que això difícilment ho acceptaran els socialistes.
Serà molt interessant. Perdona, Silva, aquí una de les opcions que corria era que hi hagués una descripció del que ells consideraven que entrava en el bloc aquest de terrorisme, de delictes de terrorisme. Per tant, aquesta seria una de les altres opcions.
Però ja et dic, saps què passa? Que els delictes de terrorisme estan descrits i perfectament penalitzats
al Codi Penal. El ventall
penal
és molt ample, eh? El ventall és molt gran.
Sí,
però precisament està... en el Codi Penal és molt gran el ventall.
Efectivament, però que el concepte de terrorisme està en el Codi Penal i és un delicte. Aleshores, clar, pots discriminar quina mena o quina classe de terrorisme s'inclou amnistia i quina no. Tot i així, jo crec que és molt arriscat incloure això, perquè jo crec que seria una línia vermella pel Tribunal Constitucional i hauria de forçar moltíssim la interpretació que faci, no? Després, quasi com a provocació, però si comencen a ampliar tot, i això ho vinculo amb el que estem sentint aquests dies, acabaran incloent aquí l'Operació Catalunya, perquè podria incloure's perfectament vinculat al procés de Catalunya tot el que va passar amb aquesta policia patriòtica i amb les clavegueres de l'Estat. O sigui que, clar, és que al final...
Què vols dir, una amnistia per als càrrecs polítics del Partit Popular?
Clar,
aleshores...
Bueno, i en tot cas, si algun dia acaba, si això passa pel Tribunal Constitucional i algun dia acaba governant el Partit Popular, aplicaran una amnistia a casos que si acaben als tribunals, que de moment no hi són,
de moment no l'han necessitat.
No, però és que hi ha coses d'aquestes que inclourà l'amnistia que o són processos començats, és a dir, que no han acabat, o alguns que fins i tot potser ni encara han començat i també estaran inclosos. Vull dir que podria ser el mateix cas del que passi amb aquesta operació a Catalunya, que a més dubto jo molt que amb tot el que està sortint no generi alguna actuació judicial.
No? Home, jo penso que l'exposició de motius, no?, que fa la llei d'amnistia i diríem l'enquadrament dels fets...
Era una provocació.
Sí que és
prou... Era una provocació. Ho deia en el sentit que s'hi van ampliant molt
a veure què volen incloure. A què s'adreça. No crec que l'operació Catalunya entrés en aquí. A més, tenint en compte que hi ha responsabilitats polítiques i de funcionaris de l'Estat, que és una mica diferent del que ha passat aquí.
Bueno, jo quan aquests dies sento que demanen responsabilitats penals per això i veig que aquí en el seu dia també van haver-hi procediments penals, alguns s'han indultat, altres no, perquè no va haver-hi sentència, també hi havia algunes persones que estaven vinculats, o eren polítics o eren funcionaris de la Generalitat.
Com a mínim,
no?
Aquesta llei seria complicat encabir-ho.
En tot cas, era una provocació, però crec que podria ser el cas que en algun moment determinat, si això passa pel Tribunal Constitucional, el PP acabés també aplicant aquesta amnistia, si es considera que és constitucional, a gent que li interessi per raons d'aquest tipus polític. I finalment, la última pregunta, que és que a la llei que jo vaig llegir, o al projecte que jo vaig llegir, ja estaven incloses les sancions o el que s'havia pagat per això. No sé quina concreció van més enllà d'això.
Sí, això, Arnau, que és com controvertit, no? Multes del 9N, que inclou?
Exacte. O sigui, això m'ha quedat una mica com la sensació
que
de...
Jo crec que et confon, justament és el que hi havia era una excepció, és a dir, que aquests diners no es tornarien. Ara buscaré la literalitat, però jo diria que el que deia la inicial era que aquests diners no es tornarien, els diners de les multes, i ara el que fa Junts i Esquerra és demanar directament eliminar aquest punt, i per tant se sobreentén que el que demanen és que es tornin aquests diners, o que com a mínim hi hagi l'opció.
Aquí entrem també en aquestes a vegades que costa d'entendre, com deia abans la Susana, que si això és una excepció, perquè me'n recordo que en la proposta inicial hi havia tota la disposició del que seria la llei i llavors hi havia les excepcions, però alhora hi havia excepcions d'aquestes excepcions, vull dir que força complicat. Susana, no sé si volies afegir alguna cosa més sobre això que deia ara l'Arnau o el que comentava el Silva.
No, que tot està per escriure i tot està per definir. Aquest és el tema. Em penso que el Partit Socialista, amb segons que no podrà entrar, en segons que em penso que no podrà entrar. Respecte a això que deia l'Arnau, que pot haver-hi allò que avui hem fet tota la carta als Reis perquè després els socialistes puguin destriar i dir això sí, això no, això sí, això no, em penso que això voldria dir que hi ha hagut una estratègia conjunta entre Junts i Esquerra, i jo no la veig per enlloc. És el que us intentava dir abans, no? Cadascú reba cap al seu costat i va a salvar els mobles seus. És molt clara les esmenes de Junts, en el sentit que dèieu, no? Aquesta al·lusió a l'Ofer, que en el qual hi podia arribar a entrar Laura Borràs, no salvem la Laura Borràs, el cas del terrorisme per salvar el Puigdemont del suplicatori aquest que té en marxa l'Audiència Nacional, pel tema del terrorisme i de més. Perquè fixeu-vos que, a veure, Arnau, potser em corregiràs, perquè insisteixo que no he entrat amb la lletra petita, però en el paquet de... esmenes que ha pactat el Partit Socialista, Sumar, Esquerra, Bildu i BNG, no hi fan esment al tema terrorisme, no? O sigui, no. La referència que ha fet Esquerra ha estat amb l'altre paquet que ha presentat ell de quatre esmenes a banda, oi? Val.
Sí, és a dir, en el paquet dels socialistes i Esquerra simplement no es menciona i així ningú es mulla, i en una de les esmenes que ha plantejat Esquerra és aquí on els republicans sí que diuen que ho volen excloure.
I respecte a les dates, que això és el que ens feia ballar també el diari, no? O sigui, el que demana Junts és que s'apliqui la llei des de l'11 del novembre del 2011 i no des de l'1 de gener del 2012. Ens pots explicar una miqueta aquests terminis com van? Perquè jo ja he perdut una mica la memòria de tot plegat.
Sí. El que fan bàsicament és avançar, o el que demana Junts, insisteixo, és avançar 2 mesos aquest inici de l'amnistia, el calendari que tindria en compte l'amnistia, perquè el que diuen és que a partir d'aquests 2 mesos es podria incloure o es podria aconseguir que el 9N estigués completament blindat, és a dir, que l'organització del referèndum, no era la paraula, ja ho diré demà, de la consulta del 9N estigués completament protegida. Deien que ballava algun càrrec, alguna factura, alguna decisió política d'aquells mesos, i que d'aquesta manera, avançant 2 mesos més al termini de l'amnistia, es cobririen les espatlles perquè ningú s'enganxés els dits amb el cas del 9N, insisteixo.
Pel que dèiem del tema econòmic, sí que l'article 8 d'aquella primera proposta que es va fer, que parla dels efectes sobre la responsabilitat civil i comptable, ho llegeixo en castellà, diu: quedaran extinguides les responsabilitats civiles i comptables derivades de los actos descritos en el artículo 1 de esta ley, incluidas las que estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas, salvo aquellas que ya hubieran sido declaradas en virtud de sentencia de resolución administrativa firme y ejecutada.
Això és el que et deia, que estava ja a la proposició presentada. No sé, no sé quina és l'esmena ara sobre això, saps?
Clar, és que afegeixo una cosa. A l'article 7, sembla que ens estiguem posant aquí el detall, però és que a l'article 7 sembla que estiguem fent nosaltres...
S'ha d'intentar explicar-ho, no?
No, a l'article 7 hi havia dos punts, un dels quals, el número 2, diu «Tampoco dará derecho a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa». Això Junts demana que s'elimini.
Aquesta és l'esmena, no?
Clar, aquesta és l'esmena que volen que s'elimini aquest segon punt i per tant s'obri a la porta, no ho diu directament, però que com a mínim s'obri la porta a que hi hagi una restitució, literalment, de les quantitats abonades en concepte de multa. Per tant, bueno, ja et dic, tot amb pinces, eh? Tant, i tenint en compte que això és una proposta de Junts.
Això inclou Artur Mas, entenc, no? Artur Mas,
per exemple, Oriol Junqueras,
Francesc Homs, Oriol Junqueras, Irene Rigau, Joan Ortega...
Tots els imputats en el Tribunal de Cuentas pel 9-N. Sí.
Bé, veurem com acaba tot plegat, perquè, com dèiem abans, encara queda un llarg recorregut i veurem com es negocia tot plegat i que encaba inclòs o no dins de la llei d'amnistia. Arnau, ja et deixo marxar, però només una última pregunta per parlar una mica de què és el que ve ara en aquesta llei, és a dir, quins passos venen a partir d'ara. D'aquestes esmenes, em refereixo, no de la llei en si, perquè això ja hem dit que va per llarg i que es fa difícil de dir, no?
Mira, de les esmenes d'entrada pendents del Partit Popular, per veure si se surten amb la seva i si aquestes esmenes del PSOE queden invalidades o no. En qualsevol cas, amb el filibusterisme parlamentari no quedarien ben en paper mullat i Esquerra les podria transaccionar d'alguna manera que arribarien al ple, però en tot cas seria una trava més que allargaria els terminis aquí al Congrés dels Diputats. Això en pocs dies anirà a la comissió, si tot va bé, es votarà aquí al Congrés a finals de mes i per tant ja sí, s'enviaria al Senat, allà el PP faria el que ell considerés convincent i res, tornaria aquí al Congrés dels Diputats. Sí, però és veritat que el PP ja avançava que intentaria posar totes les traves possibles per allargar, si pogués, ser un parell de mesos més el tràmit, vaja, al final embarrancar una mica més la llei de l'amnistia. Si tot va segons el calendari previst pels independentistes, a la primavera hauria d'estar aprovada i entrada en vigor la llei d'amnistia. Però veient com va tot plegat, és difícil de preveure, la veritat.
Aquesta cara que fa, Silva.
faig la cara que fa des que van proposar això després de les eleccions, contra el propi criteri del Partit Socialista, que deia que això no es podia fer i que era inconstitucional, he mantingut, que és que jo veig moltes dificultats perquè aquesta llei s'aprovi amb els terminis previstos i a més quan cada vegada que hi hagi una votació important hauran d'introduir un element nou que al Partit Socialista li està generant cada vegada més problemes. O sigui, ja veurem com acaba. O sigui, jo no descartaria que la legislatura acabi molt abans del que tots pensem,
és de sí,
no, és una opinió. No.
Tot això que tindrem de tema de la Silva.
Si vols la meva opinió, ja l'he donat alguna vegada. A mi, si el Partit Socialista hagués defensat això abans de les eleccions, em semblaria fantàstic. És a dir, si realment la idea era anem a pacificar i a buscar una solució al que passa
a Catalunya... És evident que no és idea del Partit Socialista.
Hi havia una agenda de retrobament, la legislatura anterior.
Sí, però el tema d'amnistia sempre van dir que això era una barrera, no? Sempre van dir-ho. Bueno, van dir-ho moltes vegades. És que hi ha una catedràtica de dret constitucional com la exvicepresidenta del govern que va dir que això era trencar la divisió de poders. Òbviament el Pedro Sánchez ho ha dit moltíssimes vegades. La meva opinió és que si això ho he sentit abans i la gent hagués anat a votar sabent que aquesta era la proposta, m'hagués semblat fins i tot una proposta molt arriscada però molt, molt valenta. El problema és que estan negociant o han negociat amb les persones afectades, perquè fixa't que totes les esmenes van en la línia de això és el que jo vull per arreglar els problemes concrets que tenim i això ha estat a canvi de poder mantenir-se en el poder.
Home, aquesta és la... D'acord, Silva, que no podem passar pàgina de tot aquest capítol del procés, d'aquesta etapa del procés, sense solucionar els casos concrets de Carles Puigdemont i Marta Rovira.
Però si
i de
no
Carles Puigdemont
que...
especialment, no podem passar pàgina, per tant, és normal que et porti nom i cognoms.
Serà normal en una situació com aquesta, en la que resulta que el Partit Socialista necessitava aquests vots i ho està pactant amb les persones. I jo el que dic és que hi ha una certa immoralitat en negociar a canvi d'un suport parlamentari el que tu, una reforma tan important com aquesta, que hi ha molts dubtes sobre la seva constitucionalitat, amb el que tu tens com a interès, perquè estem parlant d'una llei, saps? O sigui, tot això, si ho haguessin fet abans, doncs me'n semblaria fantàstic, però acabar negociant amb les parts interessades el que tu vols, jo no dic que no necessito una sortida, dic que això
és immoral.
A mi em sembla una immoralitat absoluta.
Però, o sigui, de fet, la llei d'amnistia no és un indult, i tu ho saps bé com a jurista.
No,
és una mesura de gràcia adreçada a algú concret, sinó una mesura, una llei d'ampli espectre, que s'adreça a tota una situació política i un context general, i per tant, el que estem fent ara mateix, estem veient amb aquestes esmenes que ningú les entén, precisament és ajustar-ho bé perquè afecti tothom, perquè es compleixi l'objectiu de l'amnistia.
Clar, però...
És una mica paradoxal parlar de casos concrets i d'amnistia alhora, però perquè l'amnistia no es quedi embarrancada amb el jutjat número no sé on, amb alguna qüestió prejudicial o amb algú que no ho faci anar com ha de ser, però si l'objectiu és aprovar una llei d'amnistia que s'adreci a tothom, ha de cobrir totes les causes.
Però això, el que dic és que això s'està fent un cop has assumit que ho faràs, però no abans de proposar que era una mesura que tu volies portar endavant, saps? Perquè un cop ho assumeixes, doncs evidentment ho has de fer de la millor manera, perquè entre altres coses és molt probable que el Tribunal Constitucional acabi posant moltes pegues, no? A mi, la més la meva opinió, a mi em sembla que un partit afectat per això, que ha donat els seus vots per permetre que un president del govern torni a ser president del govern, que el partit governi, ho estigui negociant com interessos particulars una llei que
va, avui acomiadant l'Arnau, però abans, Arnau, una última qüestió. Avui també a Madrid s'ha fet aquest pas per modificar la Constitució, una cosa que també sembla que no es pugui fer de cap de les maneres. Sí. En 45 anys em sembla que s'ha fet 3 canvis, aquest serà el tercer, i això sí que s'ha fet, és veritat que hi va haver un pacte previ del PSOE i del PP, però s'ha fet relativament ràpid, no?
Sí, i que sembla que passarà sense pena ni glòria, perquè avui pràcticament tothom està pendent, evidentment, d'aquestes esmenes a l'amnistia, però és que el Congrés, això, ha obert la veda a reformar la Constitució espanyola, que, efectivament, és una cosa pràcticament inèdita en 45 anys. Sí, passarà sense pena ni glòria, però el primer tràmit ja està superat. En principi, dijous, es confirma aquesta reforma de la Constitució per canviar l'article 49 i deixar de banda la paraula disminuïts per començar a parlar de persones amb discapacitat que ja feia mal als ulls, la veritat.
Doncs ara també en parlarem aquí a la tertúlia. Gràcies, Arnau, que vagi bé, bona nit.
Fins ara, bona nit a tothom.
Les 9 i 22 minuts, ara tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
Empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Comença l'any amb els millors espectacles, amb entrades de Vanguardia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Com a entrenador cerco compromís, equip i un jugador genial. I a les rebaixes, unes bombes top.
Quan cerques, no sempre trobes. Però a les rebaixes del Corte Inglés sempre trobes el que cerques. Amb descomptes en moda, esport, llar, accessoris, llançaria, sabateria. Del 7 de gener al 29 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesti.
6 minuts per arribar a 2:15 de la nit. Ara ho comentàvem amb l'Arnau, també aquesta modificació d'aquest punt de la Constitució, d'aquest punt 49, de l'article 49. No sé si creieu que això realment obre la porta a alguna cosa o és puntual d'aquest punt i això no es tornarà a tocar res de res en els propers 45 anys.
Jo crec que és la segona opció, clarament. O sigui, ho han fet perquè no, perquè és que jo crec que els queia la cara de vergonya ja, no? Com a partits polítics, perquè abans deies ha anat prou ràpid, sí, però aquest col·lectiu portava, crec que són 20 anys, sí, sí, sí. Lluitant perquè això tirés endavant.
Però fixa't que... I aquest col·lectiu... Bueno, és que a mi...
Però com parlat... pot ser? Com pot ser, no? Que encara estigués
hem
així.
Hem parlat alguna vegada d'aquests temes i que a mi m'afecten personalment per raons familiars i aquest col·lectiu que fa 20 anys que reclamava aquest canvi, ara quan l'estan canviant, després de 20 anys, tampoc està content, perquè segurament dintre de 20 anys el concepte de discapacitat tampoc serà un concepte de... Ara es parla de diversitat funcional diversa, no? que és el nom que es fa servir, perquè discapacitat al final també és un concepte negatiu, o sigui, òbviament disminuït era una barbaritat, i en l'any 78, quan es va aprovar la Constitució, doncs bueno, era una cosa més normal, com insultar algú dient-li subnormal, que sembla que era una cosa molt... i ara tothom s'escandalitza amb raó, no? Però és que perquè veieu com van els canvis, que bueno, sí que hi ha hagut algun canvi, perquè hi ha hagut dos canvis més a part d'aquest, però són simples retocs, entre les coses perquè la Constitució està tan blindada que a part d'aquests capítols que es poden canviar simplement amb el consens de les tres cinquenes parts i sense necessitat de referèndum, la resta és que és impossible de canviar, no? Perquè haurien de convocar eleccions a cos constituents, fer un referèndum, vull dir que és complicadíssim, no? Però efectivament és un element aïllat que a més, insisteixo, ha arribat tan tard que els col·lectius afectats tampoc estan contents. Si parles amb la gent que representa el món de la discapacitat o la diversitat funcional, et diran que ara parlar de discapacitat continua sent una discriminació.
I doncs mira, ara precisament tenim en línia l'Emilio Sáez, que és qui ha defensat avui aquest canvi per part del PSOE, és diputat al Congrés, portaveu del grup parlamentari socialista a la Comissió de Polítiques Integrals de la Discapacitat. Senyor Sáez, bona nit, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Me imagino que feliz, ¿no?, de ver que esto ya es casi, casi una realidad, este cambio.
Pues la verdad es que estamos muy, muy contentos. Yo, en mi caso, he asistido a un debate muy ilusionado porque esta modificación concierne, es cierto, al lenguaje e importa que nuestra Constitución designe a las personas con discapacidad de manera digna y justa. Todos coincidían, yo escuchaba a los tertulianos donde se decía que la palabra disminuido es una palabra que ya es peyorativa y arcana, si me apuras, ¿no? Entonces, puede ser que con el tiempo, dentro de 20 años, haya peticiones distintas, pero en estos momentos el colectivo de las personas con discapacidad se siente cómodo en la denominación del adjetivo personas con discapacidad. Por tanto, lo primero es personas con una discapacidad. Uh-huh. Ahí se siente cómoda y, por tanto, creo que era de justicia, era digno el que, de una vez por todas, después de 20 años exigiéndolo, pues el Congreso de los Diputados haya dado el paso, ¿no?
Por lo tanto, usted no descarta también, como comentábamos ahora, que pueda haber más cambios en un futuro, que este término dentro de un tiempo quede caducado.
Bueno, pero creo que pasarán muchos años, ¿eh?, hasta que haya una modificación de la Constitución de nuevo, al menos en esta parte, salvo que hubiese una modificación estructural mucho mayor y entonces pudiese darse el caso. Pero en estos momentos, desde que España en el año 2008 entró a formar parte de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el término que se utiliza a nivel mundial es personas con discapacidad y ahí nos encontramos cómodos, ¿no? Por tanto, creo que hemos avanzado mucho, ¿eh? Desde los años 70, que nos llamaban de manera oficial, ¿eh?, y sobre documento público, a mí se me llegó a llamar subnormal, ¿no? Y yo lo único que tengo es una polio en un pie. Por tanto, ha avanzado mucho después de ser disminuidos en los años 80, personas inválidas, minusválidos, y bueno, la verdad es que creo que era de justicia y además muy reivindicado por parte del colectivo.
Mira, si le parece, podemos escuchar a una de las partes de lo que usted ha dicho hoy en el Congreso.
En los años 70, por escrito, el Estado me denominó como subnormal, denominación dura, ¿verdad? En los años 80, inválido. En los años 90, minusválido. Por los años 90 me llamaban minusválido la importancia de un adjetivo, paradojas de la vida. Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990.
Decía, paradojas de la vida, ¿no? Me imagino que habrá notado estas discriminaciones en muchos otros momentos de su vida también, ¿no?
Sí, por supuesto. Aunque yo veo hoy a una juventud mucho más que normaliza con respecto a la juventud en la que yo me crié, pero es cierto que bueno, la sociedad española va avanzando y cada vez, aunque hay un grado de integración mayor, esa normalización plena y efectiva todavía queda por gestionarse. Es necesario que avancemos en políticas de integración laboral, formativa, de vivienda digna. Como digo, creo que a veces cuando a alguien le llega de manera sobrevenida una discapacidad y su vivienda no es accesible, se encuentra con una cárcel particular que hay que intentar salvar cuanto antes esa situación, pero sobre todo el siglo XXI con la inteligencia artificial. Ya estamos viendo cómo se producen situaciones de discriminación entre hombres y mujeres, pero también se puede producir claramente con las personas con discapacidad. Por eso hay que trabajar en una inteligencia artificial inclusiva, en el transporte accesible, en todo el acceso a la tecnología y a la información. En definitiva, creo que hay que pasar del modelo de los servicios prestacionales a los derechos humanos como algo fundamental.
Ya no sé quién me ha dicho que hoy es un día de celebración y que están felices por este cambio. Ahora me dirá que soy un aguafiestas, pero claro, no sé si le sorprende que este cambio no haya llegado hasta el 2024. ¿Por qué se ha tardado tanto en conseguir este consenso para modificar la Constitución?
Yo creo que siempre ha habido miedo a la hora de modificar la Constitución, y cuando se hacían planteamientos los diferentes grupos no se atrevían por la dificultad que podía conllevar el que se quisieran producir cambios de mayor calado. Pero en este caso yo creo que era de justicia, no podíamos seguir esperando, y un país como el nuestro, tan avanzado, necesitaba resolver este problema. Y además, no viene mal que los partidos políticos se pongan de vez en cuando de acuerdo. Yo estoy encantado de haber podido defender esta propuesta de modificación de la Constitución, porque creo que a veces también hay que entenderse, ¿no?
Claro, le iba a decir ya para terminar, que seguramente se ha hablado mucho más de discapacidad estos últimos meses a raíz de este cambio que seguramente en los últimos años. Me imagino que también es importante esto, ¿no? Que se hable, que el debate esté un poco en el orden del día.
Es muy importante. El hecho de que hoy abramos informativos de radio, televisiones, y que se hable de personas con discapacidad es muy importante. Y creo que no tiene que ser flor de un día, hay que seguir trabajando en ello, y para eso, bueno, pues todos los grupos políticos del arco parlamentario y de las comunidades autónomas tenemos que hacer un esfuerzo por normalizar la situación y sobre todo por permitir que ese gran valor que tienen los más de 4.300.000 personas que padecen algún tipo de discapacidad en nuestro país, se les tenga muy en consideración.
Emilio Sáez, muchísimas gracias por atendernos hoy en el Nou de RAC1. Que vaya muy bien.
Muchas gracias. Y ahora ya parla catalán molt bé, porque en el ciclo tengo la posibilidad de aprender el catalán,
claro,
en mayor grado.
Que sí.
Claro, están practicant tothom, no, ara?
Una oportunitat per tots. Gràcies, Emilio, molt que vagi molt bé. Una abraçada.
Chao, chao.
Doncs, com dèiem, mira, no ens esperàvem aquest final també, amb aquest aprenentatge del català que tenen ara l'oportunitat molts diputats d'aprendre amb aquests canvis que també hi ha hagut en el tema de les llengües, no? Com dèiem, dijous quedarà modificada doncs la Constitució per eliminar aquest concepte de disminuït, que jo li deia ara, home, 2024, canviar-lo.
Sí, déu-n'hi-do.
Doncs déu-n'hi-do també, vull dir que sí que és un dia de celebració, però potser també ens ho hauríem de plantejar una mica, i com dèiem abans, no? Tan impossible que sembla, doncs, a vegades per altres coses, i al final s'han posat d'acord per aquesta qüestió i s'ha canviat la Constitució per aquest tema.
I jo crec que també és important, ara deia el diputat Sáez, no?, destacar que per una vegada s'ha demostrat que els grans partits es poden posar d'acord per fer coses en aquest sentit, i també crec que és important subratllar i dir-ho que Vox hi ha votat en contra. Perquè Vox, amb tots els seus...
S'ha abstingut,
perdoneu. Amb tot el seu discurs, bueno, sí, a favor d'altres coses i en contra tantes altres, i amb una qüestió com aquesta, tan sensible com aquesta, encara que sigui només una qüestió de... Només i tan, no?, tan gran a la vegada de terminologia, de com ens adrecem, com ens descrivim entre nosaltres, doncs Vox es queda a banda i es desmarca.
Algú, un comentari més?
Sí, no, el fet de que les paraules importen i que és inèdit el canvi com inèdit és que el Partit Socialista i el PP es posin d'acord amb alguna cosa que s'ha de celebrar, i més amb una reforma de la Constitució. Penseu que es necessiten 3/5 parts de les dues càmeres per aprovar una reforma de la Constitució. En aquest cas s'ha fet, no us dic de forma express, sinó que de forma express des de que s'ho van parlar el Feijó i el Pedro Sánchez del mes de desembre, perquè us recordo que hi havia un avantprojecte de llei per part del govern del Pedro Sánchez del 2018, i estem al 2024, i que també van anar passant pilota endavant, eleccions pel mig, dos eleccions pel mig generals, en tot el que ha passat, i el tema que ara és importantíssim i que ha merescut una bona empenta, que celebrem, insisteixo, doncs ara sí que s'ha considerat prioritari, quan en aquell moment no. Per tant, hem perdut un temps molt valuós. I després posar en valor, com es diu, com es diu en termes periodístics, l'aliança possible i que és inèdita en aquest cas entre els dos grans partits espanyols.
Silvio.
Sí, sembla que la reforma constitucional és com la gran capsa de Pandora que a Espanya ningú vol obrir, fins i tot per qüestions de sentit comú com aquesta, no? Jo ara pensava, l'última vegada que vam sentir algun polític, diríem un líder polític, pactar alguna cosa d'una comissió de reforma constitucional a la mare de l'Estat, és el 2017, quan es pacta, de fet, el 155 a Catalunya. Una de les coses que pacten el PP i el PSOE era crear una comissió de reforma constitucional, que de fet mai va funcionar, perquè després ja la legislatura espanyola va canviar i mai més se n'ha tornat a parlar. Com a mínim per les qüestions de sentit comú és molt important que s'entenguin, però potser per les qüestions de fons, amb una Constitució que ja té greus problemes fins i tot de conceptes, estaria bé debatre i parlar.
Passen gairebé 6 minuts de 9:15 de la nit. Deixeu-me que canviem de qüestió, perquè és un tema que n'hem parlat molt també aquests darrers mesos. Aquí el no ho sé, però evidentment tots els mitjans de comunicació s'ha convertit també en un debat social, i aquí també tenim una persona entesa sobre aquesta qüestió, que és que avui el govern espanyol ha fet aquest pas endavant en presentar aquesta aplicació que ha de servir per bloquejar els continguts pornogràfics als menors a través dels telèfons mòbils. És veritat que no s'han donat gaire detalls, però sí que la ministra portaveu Pilar Alegria ha explicat que serà una aplicació que podrà detectar quan s'accedeix a aquestes pàgines pornogràfiques, i per tant sabrà si és un menor qui hi ha davant d'aquesta pantalla o és un adult, i per tant bloquejar aquests continguts. Una cosa que no fa tant de temps semblava pràcticament impossible, quan es preguntava pel control de les pàgines pornogràfiques, ui, això és molt complicat, no es pot fer. Doncs bé, ara com a mínim diu que a les i estarà a punt aquesta aplicació.
Però és que, com tot, és qüestió de voluntat política, com vam fer l'especial del Generació Porno a TV3, i parlàvem amb la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, i ella ens deia, hi ha les lleis, hi ha les directives, tota la normativa espanyola i europea està preparada perquè això es pugui fer, és qüestió de voluntat política, fins i tot tecnològicament es pot fer, si tots ho saben tot de nosaltres, les aplicacions, les plataformes, els governs, les administracions, a través del telèfon mòbil, tot és digital, per tant evidentment que es pot posar una barrera per evitar que els menors, no que els menors accedeixin, sinó que el porno accedeixi al menor, perquè el canal és aquest, és el porno qui els aborda en primera instància, i les dades que van sortir en la sèrie documental de Generació Porno eren prou eloqüents, però ja era hora que es fes, i crec que tot això va lligat, molt lligat amb tot el debat que també estem fent tard com a societat al voltant de l'ús del telèfon mòbil amb els menors, no? Amb els menors de 16, amb els menors de 12, va tard i ve amb aquesta empenta que ve del carrer, no? De la societat, de les famílies que estan preocupades. Bé, doncs benvingut sigui, encara que sigui tard, molt tard.
Avui també avançàvem aquests resultats d'aquesta enquesta dels pares que estan en contra de l'ús dels mòbils a secundari. Si no recordo malament, un 86% dels pares d'aquestes famílies que han participat en aquesta enquesta estarien a favor de prohibir els dispositius tant a la primària com també a la secundària, que evidentment és un tema, doncs, que ara també està sobre la taula, de com s'aborda això a la primària. Sembla que està molt clar, però a la secundària encara hi ha alguns dubtes també. Ja,
no tenia la sensació que s'estan fent les coses una mica la casa per la teulada? És que el problema no està a primària, el problema està a secundària.
Clar que no,
és que a primària no hi ha...
Altres coses no fan servir el mòbil a l'aula.
Només faltaria que hi hagués un problema a primària.
No hi ha debat.
Que el ritme que hi anem hi arribarà. El problema està a secundària, primer d'ESO i telèfon mòbil.
Però fixa't amb les filigranes que s'ha arribat a fer per part del Departament d'Educació.
Absolutament.
A l'hora de ser clars. I tot i així, tot i l'entrevista de l'avantguàrdia del president de la Generalitat dient que s'havia de regular secundària, després l'endemà, amb una entrevista aquí mateix,
amb el Bundó,
un altre cop la consellera consellera va tornar a deixar la porta mig tancada o mig oberta, però tampoc, clar, és allò de dir, home, no podem prohibir, la paraula prohibir està prohibida, és políticament incorrecta, per tant, al final la patata calenta, la bolla acaba patant a les escoles.
Que amb això també els més radicals, perdona Silva,
sí.
Que t'estic robant la paraula tota l'estona, els més radicals també diuen, com a argument a favor d'aquest prohibir, no? Ah, doncs no prohibeixis fumar als instituts, no? Deixa que es fumi.
Ara la paraula de moda és substituir el verb prohibir per el restringir. Llavors, per exemple, us posaré un exemple molt clar, no? Quan es parla de restringir el tabac en les terrasses, què estem dient?
Que el estem prohibint.
Aquí hi ha gran debat. Aquí parla amb el conseller Balcells, per exemple.
Escolta,
i té una teoria.
Els cines que... es pot fumar?
Clar.
El cine es pot fumar.
Llavors dius, està regulat, per suposat.
Està no restringit, estar regulat, no, està també. Prohibit. Una és que prohibit sembla que és poc progrés, saps? No, però és un verb que serveix per definir el que passa quan en un cine no es pot fumar.
No, i perquè la gent sàpiga què ha de fer. Perquè, evidentment, regular, per exemple, torno aquí amb l'exemple i me'n vaig una mica dels mòbils, regular el tabac a les terrasses, què vol dir? Que podràs fumar o no podràs fumar? O te n'hauràs d'anar 2 metres enllà respecte a la taula que tens al costat, respecte a la cadira de la taula del costat, respecte a què? O sigui, què vol dir això?
Doncs, jo volia comentar alguna cosa sobre el tema del porno, si
sí, sí, evidentment.
Primer, perquè efectivament no sabem els detalls, i els detalls són molt importants en aquest cas. Estem parlant, de moment, només dels telèfons mòbils. Per tant, és veritat que la major part del consum de pornografia per part d'aquest...
No, estem parlant de l'accés, Silva.
No, un moment.
No, el dispositiu no en concretat.
I tant, sí, perquè, no. Sí, ja veuràs per què. Perquè...
Clar, s'ha dit que és una aplicació. En principi, clar, l'aplicació es pot instal·lar als mòbils, també a les tauletes. Ja, no sé si els ordinadors...
Ja veureu com això inicialment està passant al mòbil, perquè pels ordinadors serà molt difícil que els servidors acceptin, i els que estan prestant aquests continguts, acceptin la possibilitat de controlar el seu usuari. Entre altres coses, perquè els usuaris de porno, encara que siguin adults, no volen ser controlats, la majoria d'ells. Per tant, això hi ha un element previ, que és que... hi hagi aquest control de les dades, que és un tema de protecció de dades i per tant afecta també a les persones majors d'edat, que se'ls demani qualsevol barrera, aquesta barrera que és tan fàcil de posar i teòricament a internet s'hauria de poder posar, doncs no resulta tan fàcil perquè internet és com un camp que quan poses una porta entres per una altra banda, no? Per tant, aquesta és la primera dificultat. Quan estan parlant de que no hi ha detalls, jo vull veure els detalls, perquè els detalls tècnics són molt importants per veure si això serà o no serà eficaç. La prova és que quan diuen que és una reforma que és la primera que es fa a tota Europa, no és veritat, perquè a Gran Bretanya ja l'han començat a fer.
I la llei ja existeix. I ja
s'estan trobant amb dificultats. Sí, sí. Això és el primer.
Ningú se n'han sortit per ara, ni els francesos ni els anglesos.
És molt complicat regular això a internet. I podran fer-ho potser als mòbils, però serà molt difícil fer-ho als ordinadors. Encara que és veritat que la major part del consum, com deia, dels joves és a través dels mòbils, però també poden fer a través dels ordinadors. I a més, com deia la Laura molt bé, no és que vagin a buscar-lo, és que el porno va a tu quan estàs buscant una altra cosa. I això ja no és un tema que tinguis un... és que hauran de regular l'edat, i això és inviable, per qualsevol consum de qualsevol cosa, perquè encara que consumeixi una cosa que inicialment és apta per menors, t'acabarà arribant a través d'una altra via un anunci on resulta que per un altre costat pots arribar al porno.
Per tant, o sigui, l'escepticisme que ens pot generar aquesta aplicació, estigui ben feta, estigui mal feta, sigui realment un bloc o una paret en la qual no es pugui saltar per segons quines edats, i que realment també protegeixi les dades personals que se suposa que s'han de protegir, etc, en tots els... Però imagineu-vos que aquesta aplicació funciona, no? Que Espanya resulta que estem aquí liderant una iniciativa que funciona a través de l'Agència de Protecció de Datos i a través de la Casa de la Moneda i el Timbre. Molt bé, doncs imagineu-vos que això funciona. És que la regulació només serà eficient quan les plataformes s'avinguin a aplicar-la. I aquí és allà on jo sóc més escèptica.
Però, Susana, és que a més hi ha un altre problema, que és que a internet un dels problemes és que és transnacional, és a dir, la regulació espanyola no servirà si el servidor està segons a on, és a dir, al final la barrera que puguis posar aquí, es poden posar barreres, a Itàlia han posat barreres per segons quines coses també, i algunes estan funcionant. Però si no hi ha, per exemple, aquesta política d'internet normalment és competència de la Unió Europea, si no us regula tot a nivell de la Unió Europea, serà molt difícil que cada país...
Però moltes vegades també és qüestió de voluntat, perquè hi ha moltes xarxes que no permeten que hi hagi imatges de mugrons, per exemple, i això desapareix ràpidament.
Però perquè són les pròpies xarxes les que ho regulen, no és la normativa, és un tema d'autoregulació, i aleshores és molt diferent. I després deixem que digui una cosa final, que és que està molt bé que els demanem a l'escola o en aquest cas que hi hagi barreres perquè no accedeixin, però aquí el paper de les famílies i dels pares és molt important.
I no només, també. Silva.
És
no
molt
només,
important.
No només. Si tu, però, a la teva filla o fill, sí, sí, de primer d'ESO,
el... li dones el, el...
No, tu no li dones. Bueno. Parlo, jo no li vaig donar a primer d'ESO, quan va començar el setembre. Però és que al cap de 3 setmanes, a no sé quina assignatura, els estaven demanant que traguessin el telèfon mòbil per fer un experiment a classe.
Bueno, ja
i la meva era l'única que no tenia el mòbil. Clar,
això ja no pot ser.
Sí, però la pregunta Laura va explicar en un article al diari ara com va anar sí, tota sí, aquesta però, home, cosa del mòbil, oi?
És un trauma
no,
per mi.
I tu no vas preguntar-li al teu fill o filla, no sé si tens un
filla.
Filla. Per què els hi van demanar el mòbil, tenint en compte que tots els instituts i escoles tenen ordinadors?
No, 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 perquè estaven estudiant l'eclipsi.
I l'eclipsi no el poden estudiar?
Amb la llanterna del mòbil feien l'experiment de veure l'efecte del sol sobre la Terra.
Ah, bona, això, no, sembla una collonada impressionant, perdoneu.
A mi també, però a mi em desarma.
No té perdó.
Quan dius això de les famílies, a les famílies ens desarma que la pròpia escola...
Perquè els que fan l'esforç, les famílies que fan l'esforç de lluitar contra això, resulta que es troben que la resta del món no el fa. I després la segona cosa, que és el tema de la pornografia no és només internet, és a dir, la causa de molts dels problemes que es deriven del que ara es veu com, bueno, com si fos l'únic problema, que és la pornografia, que per mi és molt greu que l'accés dels menors sigui tan aviat, i les conseqüències que pot tenir quan hi ha els casos aquells de les manades i d'això, és que jo sempre em pregunto, perquè parlem sempre de que quan es parla ara, que m'agrada molt aquest concepte d'educació sexoafectiva, es parli de moltes més coses que de sexualitat, que es parli d'afectes, que es parli de respecte, que es parli de sentiments.
És que la sexualitat és això, eh?
Ja, però és que això no s'explica, Rossell, això no s'està
explicant. Silva, ja ho sé que no s'explica.
No, tu dius Silva, jo et dic Rossell.
Ja,
doncs precisament perquè no s'explica, doncs crec que hem de fer aquest canvi.
Home, clar, però això és el que està reclamant, jo crec que tothom.
Avui la síndica de Greuges, al Parlament, precisament, també ha exposat algunes d'aquestes dades sobre el consum de pornografia i ha demanat, una vegada més, una persona més que s'afegeix a aquesta demanda, doncs que generalitzi aquesta educació sexoafectiva a totes les etapes educatives, que hi ha gent que quan parles d'aquest terme doncs et mira amb una mica cara estranya, doncs potser sí que l'hauríem d'abordar seriosament i que seria una de les coses que s'haurien d'introduir també
l'educació.
A veure
quin és el canvi, perquè que vagi més enllà d'ensenyar-los un plàtan i com es posa un preservatiu, saps què vull dir? Perquè ha d'anar més enllà d'això. Ha d'anar més enllà, que és el que s'ha fet fins ara a les escoles pel que fa a educació sexual, res més.
Silvio, per acabar.
Sí, no, jo crec que fins i tot va més enllà, vull dir, i segur que hi ha escoles que encara això del plàtan no ho han fet, vull dir, i per tant, ho hem de plantejar. Jo crec que la qüestió tècnica és la més important en relació a l'aplicació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. No sé si les plataformes col·laboraran
amb... Aquí està el tema.
I jo crec que aquí està l'èxit o el fracàs d'aquesta iniciativa, que jo trobo que està molt bé.
Passen gairebé 2 minuts de 3:15 de la nit. Farem una pausa, però abans us deixo anar una pregunta perquè tingueu aquest minut per pensar-vos-ho. Si us pregunto de l'1 al 10, com diríeu de feliços que sou? Què em responeu?
Vaja.
La resposta ara després, del dia, de la publicitat.
Avui, no?
RAC 1.
Comença l'any amb els millors espectacles amb entrades de Vanguardia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada. Però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una qüestió més d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Escolteu-lo a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
9 i pràcticament 49 minuts, tenim una resposta ja. De l'1 al 10, Silva.
Com dèiem per aquí, depèn del dia. Avui,
això
per mi...
Avui no,
per...
No,
sí, bueno, ja
no,
he citat. He citat, he citat, he dit com
no,
diuen
no
per aquí.
Citat, no l'has citat.
Com diu la Susana Cuadrado,
no, ara,
la millor periodista de La Vanguardia, mejorando lo presente.
Susana, ara tu.
Oh, però no he contestat.
Doncs mira, li he donat la paraula a la Susana.
Has badat.
Però si m'ho ha preguntat.
Perquè sempre t'emboliques i passa per casa.
Bueno, però deixa que respongui. Avui, dia d'avui, que com deia la Susana Cuadrado, és un tema de dies, avui jo sóc una persona molt feliç. Avui.
Molt?
Avui sí, un nou.
Molt quan és? Nou,
val. Sí, jo estic amb el Silva. Jo no diré avui res contrari. Un nou, va.
La Laura no li ha acabat d'agradar aquesta pregunta.
És que no m'agrada aquest informe, aquest estudi, aquesta enquesta, no sé on ens porta, suposo que ara tindrem alguna dada més.
Ho intentarem.
Però, de veritat, quina utilitat té això? Tenim com tenim tantes urgències ara mateix al país i tantes situacions de desigualtat, de pobresa, tants llocs on no arriba l'administració o on arriba tard.
Ara ho preguntarem.
No sé què treu cap, això. Perdó, eh?
Silvio.
Pues... Silva, canvio d'interlocutor, eh?
Sí, eh?
M'agrada més el que ha dit la Laura que el que ha dit tu, eh? Sincerament.
A Susana es copia el que ha dit la Laura.
Ja està.
Jo estava molt content avui perquè estàveu vosaltres, però si vols puc baixar,
puc baixar la nota.
Silvio, una cosa a afegir?
Un buit, una mica per sota.
Un buit, està bé.
I a veure què diu l'estudi.
Mireia Ardèvol, què tal? Com estàs?
Bona nit.
Avui hem sortit també al carrer per veure si aquest 6,9 que ha sortit de mitjana catalana d'aquest estudi s'assimila o no el que ens ha dit la gent. A veure, aquesta enquesta evidentment s'ha fet a moltes més persones de les que hem pogut fer nosaltres aquesta tarda, però quines diries que són les principals conclusions, Mireia?
Doncs mira, els he fet la mateixa pregunta que has fet tu ara a aquesta taula i les respostes són aquestes.
Doncs jo em posaria un 8.
Jo un 8 i mig.
Un 8,9 o així.
Pues 8 sobre 10. 6,9. Estem en un terme bastant, bastant equilibrat i bastant, bastant adient.
Notable, com a mínim un 8.
Un 7.
Posaria, no sé, un 7.
Jo diria que un 9.
Home.
He fet la mitjana, Anna. He fet la mitjana de les meves respostes. 7,9, un punt per sobre de l'enquesta oficial.
Crec que n'hi ha un que l'ha clavat, ha dit un 6,9, sí. Igual que la mitjana.
El mateix, jo crec que alguna cosa havia sentit. I l'explicació més genèrica que m'han donat de per què aquestes notes és aquesta.
Perquè estic força bé. Puc millorar en aspectes, però en general estic força bé, sí.
Bueno, al treball estic bé, a l'esport també bé, però millorable.
No sé, estic en un bon moment de la meva vida, la feina em va bé, la vida em va bé, família també. Sempre hi ha coses que puguis millorar, òbviament, però tampoc puc fer massa per millorar el que jo voldria.
Primer perquè estic contenta amb mi mateixa, que això és molt important. M'agrada la meva feina, tinc una bona família.
Bueno, la veritat és que jo no em puc queixar. Vinc molt tranquil·let, molt bé, estic jubilat fa 14 anys i la veritat és que no, a casa no falta res, tot funciona la mar de bé.
Perquè he fet durant molts anys meditació i m'ha ajudat.
Sempre hi ha marge de millora, però crec que tot m'està sortint bastant bé. No crec que en el meu moment crec que estic molt, molt, molt bé.
Crec que m'he trobat amb catalans molt optimistes.
No és una investigació quantitativa.
Els catalans són més anem fent, no? Vull dir, en lloc de dir estem bé, anem fent. Sí, sí, doncs els he preguntat, per anar més al gra, quin és l'aspecte de la seva vida que els hi va millor i quin és el que els hi va pitjor, per ser una mica això. I la cosa va per aquí.
El que tindria millor nota, potser en l'àmbit social, en amistats, amor, i en el pitjor, en l'econòmic, perquè soc jove i doncs... La meva economia, doncs això, és d'un jove.
Que millor potser amics, ara mateix. I el que pitjor, tot i que ara bastant bé, salut.
Bueno, amb lo social em sembla que també un 9 i mig, perquè el 10 és molt. I amb l'econòmic, un 7, 7 i mig, perquè també soc jove.
Per la part professional, home, a vegades ja tens un dia bé, un dia pitjor, però bueno, en general bé, no? I després el tema que em porta més felicitat és la família.
El que m'aporta més felicitat és la família i les amistats, en plan li posaria un 9 i mig, i el que menys ara mateix, en plan la situació del treball, perquè de moment no en tinc, així que estic en búsqueda, però posaria això.
O sigui que la vida social, la família i els amics són les coses bones que tenen com a mínim ells i com a dolent la feina i els diners, sobretot.
Això anava a dir, precisament concorda amb algunes de les conclusions d'aquest estudi, no? Que diuen salut, família, diners i feina són alguns dels elements clau. També diu que els que fan baixar la nota és, alguns exemples també, ara escoltàvem, l'accés a l'habitatge digne, la situació política catalana internacional, la pobresa i la desigualtat, i això que teníem un exemple, que el benestar incrementa amb l'edat, és a dir, que els jubilats són els que tenen més satisfacció, no?
I també els he preguntat com es veuen d'aquí un temps i m'han dit que creuen que podran apujar la nota, eh? O sigui, que ells tenen
són
allò,
optimistes.
Perspectives de futur bones.
Mira, sí. Coincidit que avui tota la gent que hem trobat eren...
On has anat a
optimistes.
Sí, sí, perquè a casa meva som dels anem fent, de veritat t'ho dic, eh?
Tenim en línia aquesta hora també la directora general d'anàlisi i prospectiva del Departament de Presidència, la responsable d'aquest estudi, la Beth Espinal. Senyora Espinal, bona nit.
Bona nit.
Ara ho comentàvem també aquí a la tertúlia, que ens aclarís exactament quin és l'objectiu concret d'haver fet aquesta enquesta, de tenir aquests resultats. Per què és important mesurar la felicitat dels catalans?
Doncs mira, l'objectiu de tenir-ho, i és un projecte amb el que hem estat treballant els últims 2 anys pràcticament, és precisament, o sigui, si un dels objectius del govern és millorar el benestar de les persones, necessitem una eina o un instrument que ens permeti valorar-ho, no? I posar números a un objectiu que tenim de govern. Per tant, hem volgut construir un indicador que complementi altres indicadors socioeconòmics que ja existeixin i que faci o que posi el centre en la persona. Per això hem engegat amb aquest projecte. Avui hem presentat els principals resultats i és precisament ara que comença de veritat el projecte com a tal, que és quan anirem analitzant i monitoritzant el benestar de les persones.
Per tant, això tindrà una aplicació directa pràctica sobre les polítiques que faci el govern en funció d'aquests resultats?
Sí, és la intenció, en primer lloc, per captar, i vosaltres ho heu fet amb aquestes persones que us heu trobat, no?, de forma molt espontània, amb identificar què és allò que preocupa la gent, què és allò que pot anar millor, què és allò que ja va bé i per tant s'ha de reforçar, i per tant tenir aquest coneixement de forma regular, de forma sistematitzada, d'un gruix important de la gent que ens permeti parlar en nom de la representativitat de la societat catalana, és molt important per nosaltres, per dimensionar les problemàtiques que ja sabem que existeixen. Mm-hmm. Per tant, ens ha de servir, sí, per actuar la política, les polítiques que fem, i saber com està la gent, i això és, crec, molt important.
La sorpresa, aquest resultat, un 6,9, era més menys del que s'esperaven?
Està en línia, o sigui, veiem que són valors relativament estables. De fet, parlem d'aquesta verbalització de satisfacció amb la vida perquè creiem que apunta més a que... O sigui, ho podem traduir-ho cap a felicitat, cap a sentit de la vida, però sí que és cert que a vegades hi ha verbalitzacions que ens porten més a un moment, a un estat puntual de avui estic bé per una casuística, però quan en aquesta enquesta o en aquest estudi el que volem plasmar és quelcom més estable, no? En quina satisfacció general estàs, quins són els factors que contribueixen a aquest benestar general i què es pot fer per millorar-lo.
Clar, alguns d'aquests factors que ara comentaven que han fet precisament baixar la nota, quan se'ls ha preguntat als enquestats, eren coses molt concretes, com per exemple l'accés a l'habitatge digne, també la salut mental. Se n'ha parlat molt últimament, però sí que d'alguna manera demostren que s'ha d'incidir en aquestes qüestions que realment afecten a la població, no?
Sí, totalment, i de fet és un dels factors que surten de forma espontània, surten de seguida, no? Sí que és cert que, per exemple, salut mental de forma espontània ho diu poqueta gent, de forma espontània, però la gent que et menciona que el seu nivell de satisfacció amb la vida està afectat per problemes amb salut mental, veiem com el seu nivell baixa radicalment. Per tant, malgrat tenir un percentatge que veurem o que veieu als informes petit, és molt rellevant poder incidir en la salut mental de les persones, especialment dels joves, en les que es dupliquen els valors, i sí, és una política clara de prioritzar en el govern i a qualsevol àmbit en què incidim a les persones.
I acabo, aquesta és la primera vegada que es fa, la intenció és de fer aquest estudi cada any, cada 2 anys...
Sí, mira, ara comencem aquest primer any amb un estudi cada 4 mesos, aquest primer 2024, que ens ha de permetre també analitzar la l'interès de la temporalitat. Llavors, si veiem que és interessant tenir aquesta freqüència, seguirem així. Si no, replantejarem i ho farem un cop cada 6 mesos o cada any, mínim un cop cada any, seguríssim. Llavors, aquests 4 estudis ja estan planificats per aquest 2024. A part, hi haurà una enquesta longitudinal, que això vol dir que un mateix grup de persones estarà responent a les mateixes preguntes durant diversos anys i, per tant, serà molt interessant veure en aquest mateix grup de persones què canvia, què no canvia pel fet de que pugui estar evolucionant el seu nivell de satisfacció amb la vida. I a partir d'aquí la intenció és que quedi com una eina més, com un indicador més, com tenim un indicador de taxa d'atur o d'un IPC, doncs que tinguem un indicador que ens mesuri també la percepció de com està la gent en el seu aspecte més genèric.
Senyora Espinal, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui el 9C.
Merci, que gràcies a vosaltres.
Bona nit. No sé si us ha acabat de convèncer o no, perquè...
No.
Home, per on com has plantejat el tema d'inici, Laura, ja m'he imaginat que no et convencerien les respostes, eh? No veieu clar aquest estudi, eh?
No, no puc ser més contundent.
Que consti que tu, quan ens has preguntat, això no era incompatible amb el que deia Laura, és a dir...
No,
busquis excuses.
No.